Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. Ada Colau ha anunciat aquest dijous que serà la candidata de Barcelona en Comú a les eleccions municipals de l'any vinent. El 6è tinent d'alcalde i regidor de Cultura i de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat a Estel Migdia que comptaran amb més suports que fins ara.
Estic segur que la cosa va tan bé que tindrem molts més suports i sortim a guanyar amb suports suficients com per poder governar. Si cal pactar, per descomptat pactarem abans amb les esquerres, com hem fet durant aquest mandat. Hem tingut govern de coalició amb el PSC, però bàsicament hem tingut una gran aliança amb les tres forces progressistes de la ciutat, perquè Esquerra Republicana ha donat suport als grans projectes que hem tirat endavant.
Durant l'anunci, Colau també ha explicat que està convençuda que tornaran a guanyar. Amb aquesta candidatura, l'alcaldessa de Barcelona es postula per encapçalar la tercera legislatura consecutiva. Una decisió que ha criticat el primer secretari del PSC a Barcelona, Ferran Pedret. En una piulada a Twitter, Pedret ha destacat que encara queda un any per a les eleccions i que la seva feina fins aleshores és exercir d'alcaldessa i no de candidata. En la piulada assegura que no és bo per ella ni per la ciutat. I la Fiscalia del Tribunal Suprem ha arxivat les diligències que va obrir fa uns dies per estudiar dues denúncies contra Gabriel Rufián arran de les declaracions després de la comissió de secrets oficials celebrada a principis de mes. Rufián havia estat denunciat per Manos Límpies i un diputat de Ciutadans que l'acusaven d'un delicte de revelació de secrets que podria comportar fins a penes de presó. El Ministeri Públic ha decidit arxivar les diligències perquè considera que la conducta del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés no enquadra en el delicte denunciat d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permet que un pare demani l'execució de la sentència del 25% de castellà a tot el sistema educatiu. La interlocutòria diu que s'ha de reconèixer la condició d'afectat a les famílies concretes, tant als alumnes com als seus pares. Defensa que poden resultar tan beneficiats com perjudicats en funció de si la sentència s'acaba executant o no. El Tribunal descarta que una associació de la Guàrdia Civil es personi en la causa, no els considera en aquest cas per afectar ni tampoc tenen legitimació. I el Parlament Europeu reclama crear un tribunal especial per jutjar l'atac rus a Ucraïna. En una resolució aprovada aquest dijous, els eurodiputats demanen establir aquest tribunal per jutjar els líders russos responsables de la guerra, inclosos els càrrecs polítics i militars. El text insta a donar suport a les autoritats ucraïneses i al Tribunal Penal Internacional en les tasques per recopilar proves i portar a judici els responsables de crims de guerra contra la humanitat, genocidi i agressió. Els eurodiputats apunten que les massacres a Ucraïna són greus violacions del dret humanitari i alerten de la possibilitat que es destrueixin proves sobre possibles crims de guerra. I un apunt d'economia, i és que a Espanya el preu de la gasolina ha marcat un nou rècord històric. Durant l'última setmana s'ha situat en els 1,9 euros al litre, així ho ha comunicat l'últim butlletí petrolier de la Unió Europea. D'aquesta manera, la gasolina torna a situar-se per sobre del dièsel, un fet que no passava des de finals del mes de març. Aquests preus, però, no inclouen el descompte de 20 cèntims per litre de carburant que el Congrés dels Diputats va aprovar a finals d'abril. I ara els esports amb Carla Buigas.
Ja es coneix la llista de convocades del Barça femení per jugar a la final de la Champions d'aquest proper dissabte contra l'Olympique de Lió. El tècnic Jonathan Giraldez viatjarà amb tot l'equip, inclús amb les jugadores lesionades Cata Coll, Jana Fernández i Bruna Vilamala, que encara no tenen l'alta mèdica. D'aquesta manera, tot l'equip, les 24 jugadores, formaran part d'aquesta expedició a Turí, que arrenca demà. Demà les blaugranes faran aquest viatge cap a Turí i avui han fet ja el darrer entrenament abans de viatjar. I en bàsquet, Laia Palau, que ahir va anunciar la seva retirada com a jugadora professional, seguirà vinculada en aquest esport a través de la federació. L'exjugadora catalana de l'Uni Girona ocuparà el càrrec de team manager de la selecció femenina absoluta. Palau ja ocuparà el càrrec en els propers partits amistosos que la selecció disputarà aquest estiu abans d'afrontar el mes de novembre la classificació per l'Europeu de l'any 2023. I pel que fa al tennis, aquesta tarda es celebrarà el sorteig del quadre principal del Roland Garros, que comença aquest proper diumenge. Els tres aspirants al títol, Novak Djokovic, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, poden quedar condemnats a eliminar-se entre ells, com va passar al Masters de Madrid. Djokovic, número 1 del món mundial i vigent campió a França, encapçala un quadre de competició. També està assegurat que Nadal, 13 vegades campió d'aquest gran slam, i el jove Carlos Alcaraz no s'enfrontaran entre ells abans de les semifinals.
Gràcies, Carla. Us deixem amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Ràdio Estel és podcast. SB on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts. Aquí seguim en directe. Això és el Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Sovint hi ha persones que pregunten com sorgeixen els temes a la ràdio, no? De per què escollim parlar d'una qüestió i no d'una altra. I el cert és que hi ha tantes maneres, no? Hi ha tantes formes d'escollir els temes. Mira, l'altre dia em vaig quedar francament sorprès amb el contingut d'un tuit d'una persona que, els dic, és un amic, no? És un amic, el que estava llegint a Twitter, i em vaig trobar amb un missatge que em va sorprendre molt, no? Deia que la seva dona porta una L al seu cotxe, perquè sembla ser que portava 21 anys sense conduir, i aquest any ha aconseguit superar la seva por ha decidit posar una L en el cotxe. A partir d'aquí, què és el que ha passat? Carles Iglesias, què tal? Bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Toni, com estàs?
Doncs molt content d'escoltar-te pels auriculars, que feia temps que no ho feia. El Carles Iglesias és un crac, ja els dic ara, del món digital. De fet, és el director del programa InDigital de Sade i és el CEO de Runroom. Però en aquest cas parla com a conductor d'un cotxe que portava una L, Carles.
Exactament, sí. Aquesta és la història.
I què és el que va passar a partir d'aquí?
Doncs mira, és que jo aquest cotxe el vaig agafant de tant en quant. Jo tinc el meu propi cotxe, però aquest cotxe el vaig agafant. Però, i de sobte em vaig començar a donar, vaig començar a identificar una mena de patró. Un patró que era que, bueno, molts conductors, o alguns conductors, no sé si molts, però uns quants conductors ja m'ha passat, no? De sobte, pitant-me perquè no corria el suficient o perquè no els permetia anar amb la suficient velocitat que els hi exigia i els hi demanava la seva testosterona. Bàsicament, això seria el resum.
Déu-n'hi-do. De fet, és que tu parles de la mostra que al davant del volant fan de la seva masculinitat tòxica, no?
Sí. Per mi aquí hi ha un problema claríssim de masculinitat tòxica. Jo no ho dic de broma. Jo crec que el món sobra una mica de testosterona, Toni. Jo crec que estem governats per massa testosterona i estem educats sobre la testosterona, i crec que la masculinitat està mal entesa. No sé, tota l'estona es relaciona la masculinitat amb la violència, amb l'agressivitat. I el volant a mi em sembla superperillós. Jo, de totes les vegades que m'han pitat portant aquesta L,
sí?
T'ho puc prometre, tot conduint, absolutament normal, o sigui, sense fer cap infracció, sense fer... Simplement per no anar molt ràpid, per no anar tipus de conducció molt... Sempre l'única cosa que he vist en comú amb tots els estats, un senyor al volant.
Sempre era un senyor el que pitava, no?
Sempre era un senyor el que pitava, independentment del seu estatus econòmic, almenys aparentment, no? Pel seu model de cotxe, independentment de qualsevol altre paràmetre de segmentació sociodemogràfica que se'n pugui acudir,
sí.
L'única cosa que tenien en comú era el gènere masculí.
Clar, tot això ens ha portat a pensar si efectivament existeix una masculinitat tòxica al volant. I és interessantíssim veure que quan ens posem a veure la quantitat de multes que es posen, hi ha moltes més multes a senyors que condueixen que no pas a senyores, que hi ha molts més accidents que els provoquen els senyors i no les senyores. En fi, que hem decidit parlar sobre aquesta qüestió. Avui el nostre guionista es diu Carles Iglesias i és per això que l'hem volgut situar al capdavant d'aquesta hora en la que en pocs minuts farem referència a aquest assumpte, amb ell inclosa. Carles, una abraçada i moltíssimes gràcies.
Abraçada.
Escolta, em vas amb el cotxe ara, no?
Estic conduint, és que jo crec que no se m'acudia una forma millor de connectar amb el programa que conduint.
Molt bé, molt bé, molt propi, molt propi. Una abraçada, Carles, gràcies. Una abraçada. Bona tarda, ara són les 4 i 11 minuts. Després de dos quarts en parlarem de masculinitats tòxiques. I ara anem a parlar d'una droga, però bona. Ara anem a parlar d'una droga que es diu flamenc i que quan un la tasta, de mica en mica es va introduint per les venes, per els poros, per la pell, una mica per tot arreu, i una que va entenent el perquè d'allò del cantejondo, no? Perquè ve de hondo, ve de dins de tot, no? És que demà comença. Demà obre les portes una cita, que és absolutament imprescindible, en la que, a més, hi ha una fusió de coses, fusió d'estils, d'històries, de barcelones, i ho dic en plural, no? I de gent que canta, i que canta de maneres molt diferents, i d'experiència de molts anys, i d'experiència molt, molt nova, no? David Leiva, què tal? Bona tarda, David.
Bona tarda.
Director artístic de la Ciutat Flamenco Barcelona. S'està fent gran el nen, eh?
Pues sí, l'any que viene ja el 30 aniversari i muy felices, ¿no? Desde hacer cada año pues, un festival y una de las principales referencias de flamenco en Barcelona.
Sobre todo porque además uno, cuando se pone a mirar todo lo que habéis preparado, se da cuenta de, primero, del mucho trabajo que hay detrás. Y, de segundo, estos días que tenemos por delante, lo mucho que se puede llegar a aprovechar el tiempo si a uno le gusta el flamenco, ¿no?
Exacto, sí. Hay diferentes espectáculos, diferentes actividades, siempre alrededor del festival. Y cualquier persona que tenga una inquietud cultural, yo siempre invito que vea el flamenco y que lo conozca, y el que no lo conozca, claro. Que el flamenco, cuando una vez entra, es muy difícil que salga.
A mí me gusta mucho las masterclasses. Aparte, lógicamente, de los conciertos, aparte de todo eso que ahora hablamos, ¿no? Pero que se hagan masterclass de flamenco, es muy chulo. Cuéntanos un poco cómo va esto.
Pues este año haremos dos masterclass de cante con Rafael Dutrera y Pedro Granaíno y una de baile con La Moneta. Y, hombre, nosotros como Taller de Música, que es la empresa, la fundación que organiza el festival, pues siempre tenemos la docencia en nuestro ADN, ¿no? Entonces siempre apostamos por la docencia, ¿no? Y la masterclass es algo importante que siempre tiene que estar en el festival.
¿Es cosa mía, David, o poco a poco el flamenco va, fíjate lo que voy a hacer, recuperando terreno?
Sí, el flamenco, aparte de eso, yo creo que últimamente digo que el flamenco es un potenciador musical para otros músicos, e incluso en Estados Unidos ya están incorporando el flamenco para sus propios alumnos. Y yo creo que el flamenco hoy día se está hablando ya en todos sitios, ¿no? No solo en el mundo musical, sino también en el concepto cultural, porque abarca muchas más cosas que música, ¿no? Abarca también una forma de vida, unas tradiciones, y bueno, y el flamenco está de moda, y el flamenco va para arriba, que es lo importante.
¿Y cómo es el flamenco del 2022? ¿En qué se diferencia? Porque uno habla de flamenco y es como que le viene lo de antes, ¿no? Cuando el flamenco realmente ha evolucionado muchísimo.
Pues flamenco del 2022, pues es como cualquier otro género musical que ha evolucionado, que la evolución siempre está con la fusión de diferentes conceptos musicales, en este caso de la música, y el flamenco, pues bueno, el 2022 pues está como bueno, como una referencia, ¿no? Un género de referencia que todo el mundo está como, uy, el flamenco, ¿no? Estos artistas que salen de Barcelona, ¿no? Sobre todo, que bueno, que son una referencia musical.
Pero eso te quería preguntar, ¿qué tiene Barcelona con el flamenco? Es decir, porque parece que uno habla de flamenco y se va a Andalucía, y en realidad cuando te das cuenta de por dónde sale la cosa, sale mucho desde aquí, ¿no?
Exacto. Bueno, desde el siglo XIX flamenco siempre ha estado presente en Barcelona, ¿no? Y una de las ciudades principales donde los flamencos de Andalucía venían a actuar era Madrid y Barcelona. Ajá. Y entonces, claro, Barcelona es una ciudad muy flamenca. Siempre es una ciudad que ha cogido el flamenco y la ha considerado como una de sus músicas, ¿no? Principales.
Tenemos una semanita chula, chula, ¿eh?
Sí. Bonita, intensa, con muchas ganas de comience el festival, porque llevamos mucho tiempo trabajando en la programación, y que sea una programación variada, que haya un poquito de todo, flamenco contemporáneo, flamenco más tradicional, y bueno, y que también intentar coger todo tipo de público.
¿Qué es lo que no hay que perderse?
Bueno,
si no te lo voy a decir de otra manera. Si no estuviésemos en la radio y nos estuviésemos tomando un café, tú y yo fuésemos amigos de toda la vida, ¿sabes? Y no tuvieses que quedar bien, ¿qué me dirías que tengo que ir a ver?
Pues yo creo que...
Yo he visto por ahí el nombre de Chicuelo, por ejemplo.
Hombre, claro.
He dicho, a Chicuelo hay que ir a verlo. No digo que el resto no haya que ir a verlo, pero a mí el nombre de Chicuelo, he dicho, me he ido para allá.
Hombre, Chicuelo es uno de los principales maestros de la guitarra, no solo de Barcelona, que el otro día se lo dije. Digo, ya, la gente te ubica como de Barcelona. Digo, no, en general, la guitarra flamenca en general. Mm-hmm. Es un gran maestro. Y hombre, Chicuelo es su nuevo espectáculo de camino, pues por supuesto hay que ir a verlo. Pero yo creo que todos tienen algo especial y todo. Esto es como que, ¿quién quiere más, papá o la mamá, no? Y esto es igual.
Oye, hablando de mamás, y no digo porque sea mamá, sino por chica, me han hablado muy bien de una tal Cristina López.
Pues sí, una cantadora de referencia de Barcelona. Y hombre, la verdad que aparte de gran artista, es gran compañera, gran amiga, y tiene un espectáculo fenomenal, que lo tendré el domingo, el 29 de mayo, que es Flaming Beat, que bueno, que estará con un equipazo, y ahora muy orgulloso.
Hola, Cristina.
Muy buenas.
Buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono.
Vale.
Esto sí que es una fusión de cosas, ¿no? Por lo que he visto.
Sí, sí, sí. Siempre, bueno, decimos, somos un equipazo y somos todo gente que está interesada pues en que el flamenco es una música que, lo decimos a veces, lo comentamos con David y con el equipo, ¿no? Que es hija de su tiempo. Uh-huh. No es una música de museo, es una música que se alimenta pues de su contexto social, de su tiempo, y está muy viva, ¿no? Y es tan rica, o sea, es una materia prima tan potente que se presta para mezclarse con muchas otras cosas. Uh-huh. Entonces, aunque yo vengo del flamenco porque es la primera música que estudié y que me interesó, también tengo muchas más influencias musicales, y todos mis compañeros también, Carlos Cuenca, que está produciendo el espectáculo, Alba Moreno, Morena, Carmela, Marc López, y todos tenemos como esta amplitud de miras o este abanico de músicas que nos interesan, y también somos artistas muy interesados por qué se puede hacer con la tecnología, ¿no? Yo digo la tecnología al servicio del arte, que eso te abre todo un universo nuevo con el que crear. Y además, bueno, ya se está viendo en todo el panorama flamenco, no solo en Barcelona, aunque Barcelona es verdad que es un referente de lo experimental, que hay mucho interés, hay mucho acercamiento entre la electrónica, el flamenco, la música urbana.
A mí eso me tiene fascinado. Es que te lo iba a decir, estaba esperando, digo, a la que hago una pausa se lo digo. Cuando yo leía hoy esa mezcla, ese turmix, ¿no?
Sí.
Entre flamenco, música electrónica y música urbana, ¡puf! Tiene que ser espectacular eso, ¿no?
Sí, la verdad que casa muy bien, porque los diferentes estilos tienen calidades o cualidades muy, muy hermanas, ¿no? Como la intensidad, la rítmica, la polirritmia, el juego de texturas tímbricas. Entonces, enseguida que tienes pues materia prima flamenca, materia prima tecnología y estilos como la electrónica o la música urbana, que la música urbana también tiene mucha, mucha calle, mucho contexto de su tiempo, de la sociedad, pues encajan muy bien, ¿no? Sustituyes, por ejemplo, pues yo qué sé, una rítmica tradicional del flamenco, le cambias la tímbrica pues a unas palmas, ¿no? Y ya tienes un ritmo que parece electrónica. O sea, es muy, muy, muy interesante.
Pero con la cosa de dentro, ¿no?
Exacto, ¿no? Con el lenguaje y los códigos tradicionales del flamenco.
Hablabas de Carlos Cuenca.
Sí, él está dirigiendo este espectáculo y es productor también musical y juega mucho con la electrónica, con lo urbano y con el flamenco.
Tenemos un poco de música de Carlos Cuenca, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música de Carlos Cuenca. Mira.
Noche eterna de mi sol.
Pasada de fuerza esto, ¿no? Es espectacular. Carlos Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué pasada, ¿no?
Bueno, me alegro que te mole.
Pues sí, pues la verdad es que sí. Oye, esto es como una ida de olla, si me permites, ¿eh? Lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Es cuando uno se pone a cocinar, empieza a abrir armarios, ¿sabes? Y saca elementos de todos lados y resulta que aquello que desde la teoría parecería un imposible, y a la práctica resulta casi una obra maestra, ¿no?
Qué bien, qué buena lectura me hace.
Bueno, pues es lo que me ha sugerido. ¿Cómo, qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Cuéntanos un poco, Carlos.
Pues, bueno, vamos a escuchar. Yo lo que estoy tratando de hacer con la producción de Flamen Beat es que escuchemos la esencia de cada una de las cantadoras y de Mar, del guitarrista, que cada uno son pedazos de artistas en lo suyo.
Ajá.
Y que la electrónica esté a su servicio y que potencie sus canciones, sus recursos, y que no sea un estorbo. Que bueno, Cristina tiene mucha experiencia con la electrónica, pero Marc López, por ejemplo, él es muy flamenco.
Ajá.
Y él va con su guitarra flamenca, no lleva pedaleras, ni lleva efectos, ni nada.
Qué bueno.
Entonces lo que tratamos es de que toda la tecnología y todos los recursos que tenemos con el ordenador y con el set que vamos a llevar, que estén a su servicio y que podamos ver a Marc López, no a Marc López detrás de un montón de sonido.
Fíjate que, y tengo curiosidad de verdad con esto, ¿no? Porque a menudo hablando con grandes cantadores o grandes cantadoras, ¿no? Que te dicen que una de las cosas que a veces pasa con el flamenco es que te enfrentas a gente muy purista, ¿no? Y muy tradicional. Lo que vosotros hacéis es un desafío, diría yo, prácticamente a la raíz del flamenco, ¿no? No sé cómo los más puristas de la sala acogen todas estas innovaciones.
Pues imagino que mal. El que se quiere decir, claro, el que sea muy purista, pero igual que acogieron mal pues cosas que hizo que salvando las diferencias, pero igual que acogieron mal trabajos de Morente, o que acogieron mal también algunos trabajos de Camarón y de Paco Lucía, y cuando se pusieron con el bajo eléctrico y con la batería y en fin, la primera reacción de alguien que se define como purista.
Ajá.
Es rechazar cualquier cosa que venga a contaminar esa
pureza. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. O sea que lo normal, vaya. Dicho de otra forma, lo normal, ¿no?
Es lo normal. A ver, a mí el término pureza no me gusta en general para nada, ni para las personas, ni para. Más que nada porque pienso que es una ilusión.
Uh-huh.
No existe la pureza, y mucho menos en el flamenco. Yo, por lo que he ido estudiando el flamenco, es la música más mestiza que existe. Entonces ya me parece una contradicción. Pero bueno, sí que es cierto que la gente que defiende como este repertorio antiguo y esta esencia flamenca y tal, pues como que tienen su función también en la sociedad y en el mundo musical, porque bueno, si todo el mundo friqueara así con los estilos, pues igual perderíamos muchos, ¿no?
Claro.
Y está bien.
Bueno, nos veremos y nos oiremos, porque desde luego esto no me lo pierdo. Carlos, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Digamos que es una lectura transversal lo que sitúa este festival, ¿no? Esta cita con el flamenco en Barcelona a partir de mañana, porque ahí hay un poco de todo, desde lo más puro a lo más impuro. Pero en este caso declarándome fan de la impureza, dicho sea de paso.
No, hombre, el flamenco, por suerte, pues tiene muchos campos, ¿no?, ya abiertos, y lo que tiene es que esa diversidad musical, que también el público, también hay mucho público también dentro del flamenco que le gusta más lo tradicional, y eso también dentro de un festival, pues bueno, intentamos también ofrecerlo, porque al final el flamenco tradicional también hay que defenderlo y cuidarlo, ¿no?, porque también eso es la esencia de... se puede experimentar y se pueden hacer muchas fusiones, pero el flamenco tradicional pues tiene un punto importante para mantener esa raíz, ¿no?, también.
¿Es difícil organizar un certamen de estas características o qué?
Sí, porque claro, tienes que mirar muchas cosas, ¿no?, mucho equilibrio. Yo siempre el equilibrio, y sobre todo en mi vida, el equilibrio siempre está presente, ¿no? Y cuando diseñas un festival con un pedazo de equipo de taller de música, pues tienes que mirar muchas cosas, que haya baile, que haya guitarra, que haya algo más contemporáneo, que haya... Claro, tiene que haber ese equilibrio que para mí es súper importante dentro del flamenco.
¿Tenéis la sensación, Cristina, tú tienes la sensación de que la gente en la calle sabe de verdad lo que está pasando en el mundo del flamenco en este momento o no?
Yo considero que estamos en una etapa en la que el flamenco está bastante de moda. Y no todo el mundo, pero sí que siento ese interés que despierta en partes de la sociedad que antes no lo veía, ¿no? No sé.
Demasiado prejuicio, ¿no? Seguramente.
Sí, el flamenco ya su propia idiosincrasia, o sea, desde el origen. Yo también en el taller de Musics doy clases de historia del flamenco. Este debate ha existido desde lo más primigenio. O sea, desde que aparece el flamenco como sí. O sea, que forma parte del flamenco este debate y esta controversia.
Es interesantísimo porque lo estabais diciendo, ¿no?, que incluso en Nueva York se estudia el flamenco. Probablemente en ocasiones hay más ese interés desde fuera que no desde dentro, ¿no?
Sí.
¿Sería correcto eso?
Sí, bueno, yo creo que la gente tampoco es tonta en el buen sentido, ¿no? Si ves el éxito, por ejemplo, de Rosalía, que eso también ha hecho que el flamenco sea mucho más internacional, y Paco de Lucía, que iba a todos los sitios, iba llenando teatros, pues al final la gente, pues esa fuerza del flamenco también la quiere aprender, o al menos con lo que decía antes de potenciarse como músico, utilizar el flamenco como una herramienta para ser mejor músico, y eso... Aquí cuesta un poco más que la gente lo vea, ¿no? A lo mejor la gente aquí con la música más generalista como el clásico o el jazz no ven como el flamenco como una posibilidad que puedan ser mejores músicos. Y eso al final, nuestro alumno del taller, pues jugamos con eso, ¿no?
Fíjate qué pregunta voy a hacer. ¿Rosalía hace flamenco?
No, Rosalía para mí es Rosalía, que utiliza el flamenco como una herramienta musical.
Sí, yo también lo veo así. O sea, ella estudió flamenco. Exacto. Pero lo utiliza como herramienta musical. A veces se acerca más, a veces menos, pero no creo que tenga ninguna pretensión de querer ser flamenca tradicional o no. Hace lo que le gusta.
Se bebe de todo, ¿no? Quiero decir, se bebe del flamenco como se puede beber del rap en un momento dado, como se puede beber de cualquier otra cosa, ¿no?
Y normalmente la gente de fuera, cuando se acerca al flamenco y descubre su complejidad y su profundidad, por eso es interesante lo que decía David, ¿no? Es te enriquece como músico. De repente ves todas esas capas y esas herramientas que tiene y dices, wow, esto como músico me sirve, ¿no? Desde lo melódico, armónico, rítmico.
Habéis hecho varias referencias al taller de Musics. Es alucinante cuando conoces el taller de Musics y ves cómo es. Porque no sé por qué yo tenía una idea hace ya años, de esto, de una cosa pequeñita, ¿no? De como si fuese, ¿sabes?, un taller... O sea, a lo mejor por la palabra taller, ¿no? Hasta que te das cuenta que estás hablando de un gran centro universitario, de que ahí hay un montón de alumnos, de que hay un montón de profesores y que hay mucho arte, ¿no? Gente que realmente se le ocurra mucho para abrirse camino en el mundo de la música. Tiene que ser alucinante realmente vivir el día a día del taller de Musics, ¿no? Que además, que desde el punto de vista de la docencia, tiene que ser fantástico como experiencia, ¿no?
Es brutal, o sea, impartir clases a gente... que ya vienen con mucho nivel y que además es la pasión, ¿no?, de sus vidas. Uh-huh. O sea, yo aprendo mucho también como pedagoga y hay una energía, ¿no?, y un interés brutal, es muy motivador.
Sí, bueno. Otro día hablamos del taller de músicos, le diremos a Lluís Cabrera que venga, ¿no? Sí. Y entonces ya hablamos tranquilamente del mismo. De momento hablamos de este Barcelona Ciutat Flamenco. Primer concurso del cante de Ciutat Flamenco. Ahí van a haber cuatro finalistas. Pues eso puede ser buenísimo, ¿no?
Hombre, lo será. Yo creo que también queremos celebrar el centenario famoso del 1922, del cante, concurso de cante de 1922, y hemos querido, pues bueno, hacer un homenaje a ese evento que fue tan importante para el propio flamenco. Y lo vamos a hacer en el Tablado del Carmen, y cuatro finalistas de gran nivel que representan, pues, Andalucía y Barcelona, que en representación de Barcelona está el Salao, que es un cantado muy conocido de aquí, de Jaime Vicky Romero, de Jerez Pablo Coronilla, y también tendremos a Lucía Leiva de Córdoba. Y ahí, para rematar la final de cante, tendremos a Rafael Dutrera, que hará un recital de cante, que, bueno, un cantado que, vamos, que pone los pelos de punta de todo el cuerpo, vamos.
Me gusta a mí la suerte que quita el sentido.
Que quita el sentido, macho. Es increíble. La tesitura que tiene, ¿no? Es como que está por los graves y te sube. Y muy morentiano a veces, y muy camaronero. Es como un cantado muy especial.
El flamenco, cuando te lo pones a mirar por primera vez a los ojos, las sensaciones que se canta para adentro, ¿no?
Yo lo que creo es que es... No puedes cantar... O sea, es muy intenso. Cada emoción y toda la energía que tiene es muy profunda y muy intensa, ¿no? Cuando tú estás cantando o estás tocando, no te puedes quedar impasible. Acabas el bolo y estás exhausta, ¿no? Y estás agotada porque tiene mucha intensidad. A veces estás muy para afuera, ¿no? A veces estás más recogida. Tiene pues diferentes matices, pero sí que siempre es muy intenso, muy sentido.
Qué chulo.
Sí.
Pues nada, la próxima vez nos veremos tú en el escenario y yo ahí en el patio de butacas. Alucinar un poco, ¿no?
Claro.
Que ya va bien, ¿no? Ir a los sitios a que te regalen...
Sí. Arte, música.
A que te regalan arte, teatro, lo que sea, ¿no? Pero sí, en este caso música, y muy buena música, de primerísimo nivel. ¿Cuándo actúas tú, Cristina?
Pues yo actúo en el Flamen Beat. Dentro de todo lo que estamos montando, también presentaré pues un par de temas de lo que será mi futuro disco en solitario.
Ajá, sí.
Y será en el Tablao del Carmen, dentro de la producción Flamen Beat. A mí me gusta mucho el sitio que ha elegido el taller de Musics, porque es el tablao más antiguo de Barcelona, y en contraste con lo que se va a presentar, que se bebe del flamenco tradicional, pero es algo muy vanguardista. Entonces es muy curioso, ¿no? Ver, escuchar eso en ese lugar.
Ajá. Me hace gracia porque dentro de 4 días será el Sonar. ¿Sí? Estamos a mí me gusta mucho la música electrónica, mucho. Y cada año cuando hago entrevista a la gente del Sonar, siempre les pregunto a vosotros, que evidentemente vais a estar currando durante los 3 días a saco, el Sonar Día, el Sonar Noche, el Sonar Lab, todos los Sonars, vaya. Te aseguro que reserváis 10 minutos. 10 minutos para aquello que tú particularmente no te vas a perder. David, te ha tocado. Te ha tocado. ¿Tus 10 minutos a dónde los vas a llevar?
¿Dentro del festival?
Sí, hombre, fuera ya es otro tema. A lo mejor también es interesante, pero claro, deberíamos situarlo en otro contexto. En otro contexto de la conversación, no digo en tu festival, hombre.
Yo, por suerte, no me voy a perder nada del festival, porque... Pero bueno, yo... quiero el congreso también de flamencología, porque nosotros apostamos mucho por la investigación y la pedagogía dentro de flamenco, y vamos a hacerlo en Casa SEAT. Y yo creo que apostar por la investigación, porque el flamenco no solo se canta, se toca o se baila, sino que se enseña, se investiga y se escribe. Y por eso hemos hecho que es la 4ª edición de este congreso, que está dentro de Ciutat Flamenco y está siendo una de las referencias dentro del mundo del flamenco de la investigación. Y aparte del concurso, tendremos una producción del taller de música que es Suite de la Isla, que ahí tendré el lujo de poder tocar un homenaje a Camarón de la Isla por su 30 aniversario de su fallecimiento, que estará Chano Domínguez, que estará Pedro Granaíno, que estará Joana Berta Margós, que estará Ana Brenes. Tendremos mucho, mucho flamenco, y la verdad que Ciutat Flamenco es el festival de referencia de Barcelona, y quiero invitar a todos los ciudadanos y a todos los turistas que estén por aquí, que conozcan Ciutat Flamenco, que vale la pena.
Pues sí, señor.
Disfrutarlo.
Pues sí, ¿no? Oye, cuando saques tu disco te tienes que venir aquí una tarde.
Sí.
¿No? Y vamos escuchando. Te quedas toda la tarde con nosotros y
de vez en cuando
vamos escuchando un tema.
Eso está hecho.
¿Eso para cuándo va a ser?
En otoño.
En otoño.
Que aún no tengo fecha, pero será
en
otoño.
Es la primera vez que tengo ganas de que pase el verano. Con las ganas que tengo de que llegue. Bueno, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Me encanta lo del Congreso de Flamencología, porque cuando uno investiga es que busca descubrir. Y eso significa que no se ha llegado a ningún sitio, sino que siempre hay un camino por hacer, ¿no?
Totalmente.
Siempre hay un camino por delante, siempre hay una, no sé, una nueva historia que uno le deja sorprendido, ¿no? Y en donde efectivamente coincide, pues, la tradición más absoluta con lo más nuevo, ¿no?
Exacto.
De eso se trata. Enhorabuena a los dos, Cristina López, David Leiva.
Muchas gracias.
Ahí nos vais a tener todos los días enganchados al Congreso. Muchas gracias. Passen 4 minuts de 4:45. Ara fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, recuperarem el tema amb el que hem obert a aquesta hora i saludem el Carles Iglesias. Faig un ràpid recordatori per si us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Estel. Un tuit d'un amic, Carles Iglesias, explicant la seva experiència al volant quan li ha posat la seva dona, després de 21 anys de no conduir, una L al cotxe. I tot el que això ha generat de crits, de claxons, de tot tipus d'històries, sempre, sempre per part dels homes. Masculinitats tòxiques al volant. En parlem de seguida a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats, on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els diumenges a les 9 del vespre. La veu dels animals i la natura. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Civilizado como los animales.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Vint-i-dos minuts i les 5 en punt de la tarda, deia el tuit de Carles Iglesias. Llegeixo en castellà perquè està en castellà, seria igual, però... Mi mujer lleva una L en el coche, llevaba 21 años sin conducir y este año consiguió superar su miedo. La cosa es que de vez en cuando lo pillo yo, que llevo 27 años conduciendo y alucino, llegeixo literalment, con la de señores gilipollas que me pitan para dejar paso a su conducción agresiva. Poco se habla, creo yo, de los accidentes de tráfico que provoca la masculinidad tóxica. Machitos al volante, insultando a diestro y siniestro, conduciendo como si la vida fuera un videojuego. Insisteixo que aquesta és una història que vam llegir a Twitter, que va aixecar, d'altra banda, molta polseguera, molta gent que estava d'acord amb el Carles Iglesias quan va escriure aquest tuit i explicava la sorpresa que s'havia endut quan ell, conduint de manera normal, doncs havia trobat aquesta reacció absolutament al·lucinant d'altres conductors. No? I ens hem preguntat si això realment es constata, si existeixen aquest tipus de conductes que tenen més relació amb la masculinitat tòxica que no pas una altra cosa. No sé què deu pensar al respecte a Alba Rey, que és cap d'estudis de mobilitat del Real Automòbil Club de Catalunya, del RAC. Alba, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. Vosaltres això ho teniu estudiat d'alguna manera? Si efectivament existeixen conductes al volant que tenen més a veure amb la testosterona que no pas una altra cosa?
Bueno, nosaltres al RAC vam fer un estudi, no?, ja fa uns anys, on volíem determinar, no?, si són reals aquests tòpics referents a l'estil de diferenciat de conducció d'homes i dones. Mm-hmm. I, bueno, sí que vam veure, no?, que el balanç de seguretat diària és clarament favorable a la població femenina. Què vol dir això? Les dones tenen menys accidents i menys la lesivitat és menor. O sigui, són menys greus. Hi ha més dones mortes en accidents de trànsit com a conductores i com... I també els accidents són menys greus. Per què pot passar això? Pot ser que hi ha un excés de confiança, no?, dels homes. Generalment, els homes tradicionalment condueixen més que les dones i fan més quilòmetres, no?, per dir-ho d'alguna manera, i potser hi ha un excés de confiança, perquè sí que diversos estudis també de la DGT afirmen, no?, que els homes tenen un estil més temerari, que assumeixen més riscos, no compleixen tant les normes de trànsit, la seva velocitat de circulació és més elevada, en temes de consum d'alcohol i de substàncies, és pitjor que les dones. I, per una altra banda, les dones es presenten com a més prudents, compleixen més les normes, són més conscients dels riscos que pot tenir un accident. I creiem que també es senten més insegures, no?, i per això són més prudents. Fan servir més el cinturó de seguretat, però, i menys el mòbil, també.
Ja, és interessant, eh? O sigui, el que d'alguna manera et demostra tot això que estàs posant al damunt la taula és que els homes som més temeraris al volant que no pas les dones.
Bueno, tenen un estil de conducció més... potser una mica més temerari... I això es veu en les xifres d'accidentalitat, no? De tots els homes que han mort, el balanç de sinistralitat a Catalunya del Servei Català de Trànsit diu que dels homes la majoria són conductors i les dones... els homes morts, perdó, la majoria són conductors i les dones que han perdut la vida generalment són passatgeres, que vol dir... les conductores tenen més sensibilitat, potser, i són més cautes.
Ja. Deixa'm portar un argument que no serà ni la primera ni la segona vegada que l'escoltes i que entenc que l'he de comentar, no? Quan es diu que les dones tenen menys accidents, però en provoquen més. Això és un fals mite, no?
Bueno... és veritat que les dones tenen més distraccions, tenen el tipus d'accident que provoquen, no? Les dones són accidents on pot ser una topada, però els homes tenen més atropellaments, més accidents amb voltes de campana, o sigui, hi ha una accidentalitat major. Uh-huh. En la qüestió de qui provoca els accidents, realment no tenim dades, però sí que és veritat que els accidents més greus és quan condueixen dos homes i hi ha un contacte entre els dos vehicles, no? O sigui, hi ha una col·lisió frontal.
Yeah.
Aquest seria l'accident més greu, perquè segurament a la velocitat la velocitat de conducció és més elevada també i.
Actualment s'està parlant molt de feminitzar la conducció. Això què significa?
Bueno, creiem que sí que és important, més que feminitzar en el sentit de conèixer els patrons, no?, de comportament d'homes i dones que són diferents, uh-huh, i doncs aplicar el bon comportament, sigui d'altres, a tothom, no?, a tota la població que porta un vehicle. L'objectiu principal és sinistralitat zero, víctimes zero, sempre. Uh-huh. Nosaltres ho diem des del RAC, ho diu la DGT, o, en general, no?, és el que se vol aconseguir. I és important identificar, no?, aquests escenaris d'accidents, veure el que ha passat, quines són les causes, les motivacions, van ser dones, van ser homes, per treballar, no?, la formació dels conductors, identificar aquests feixos i adreçar les campanyes de sensibilització i informació de manera específica i també aportar aquests criteris, no? O sigui, quanta més informació tinguem dels accidents i de com, bueno, això que deies tu, qui els provoca, no? Bueno, o per què ells tenen accidents molt més greus que les dones. Tota la informació ajuda a millorar formació, a identificar la problemàtica que pugui haver, no?
Clar. M'agradaria molt conèixer l'opinió d'un sociòleg, un expert en l'anàlisi de la societat, no? Com és en Jordi Busquet. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Tot anirà bé. Estem parlant d'un tema d'aquells que són polèmics, no?, de la conducció i de si existeix una diferència entre la manera de fer el volant de l'home i de la dona. Què en penses, Jordi?
Jo crec que sí, que hi ha diferències notables, perquè, efectivament, els homes moltes vegades fan un tipus de conducció molt, molt més agressiva, en general, eh? Pot haver-hi excepcions.
Clar.
Òbviament, en canvi, les dones tenen una actitud molt més tranquil·la, molt més serena. Jo crec que això les dades ho confirmen, eh? I el nombre d'accidents, etc., posen de manifest unes diferències notables entre home i dona.
Jordi, no sé si d'alguna manera podríem establir un paràmetre de el bon conductor, no? Perquè fixa't que estava pensant, per tota la conversa que estem tenint en aquests minuts, que la sensació és que el cotxe acaba sent el lloc de deixar atenció per part de molts homes. No sé si podria ser correcte, això.
Sí, i segurament és molt més que això, eh? Perquè també és un símbol d'estatus i a alguns homes els agrada demostrar públicament la seva capacitat, la seva potència, també el seu poder econòmic, per què no dir-ho, i en canvi possiblement les dones tenen una relació diferent en general amb el cotxe.
Mm-hmm.
Quan condueixen, condueixen, eh? No cal que s'exhibeixin ni demostrin, i segurament el tipus de vehicles que compren i la manera que condueixen és bastant diferent en aquest sentit.
És interessant això que dius. Alba, jo no sé si al RAC teniu algun estudi que expliqui exactament això que deia el Jordi, si els motius a l'hora d'escollir el cotxe que unes compres són els mateixos en homes i dones.
Bueno, és obvi que hi ha una diferència de també... abans parlaven d'actituds, no?, d'aquesta agressivitat o aquesta inseguretat de les dones, però també nosaltres el que sí sabem és que hi ha un patró de mobilitat diferent. Les dones condueixen menys viatges, menys desplaçaments, però també menys quilòmetres, no? Desplaçaments de menys distància, desplaçaments més urbans. També les dones fan servir molt el transport públic, caminen, i en general això és una qüestió que, bueno, que té repercussió, no té conseqüències. Els desplaçaments urbans, generalment, bueno, pot haver un accident molt greu, però generalment aquests accidents molt, molt greus es donen a vies interurbanes, que és on la velocitat, bueno, té una conseqüència major de l'activitat.
Clar.
I òbviament, hi ha diferències. Una dona generalment usarà un vehicle potser una mica més petit, també té a càrrec potser els fills, o són desplaçaments diferents i generalment, bueno, si el vehicle va en la línia d'aquest tipus de desplaçament.
Clar. Albert Rey, t'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres, aquí al programa, molt amable.
Gràcies.
Gràcies.
Altres a vosaltres.
Adéu, bona tarda. És la cap d'estudis de mobilitat del Real Automòbil Club de Catalunya. Sembla, Jordi Busquet, que efectivament hi ha maneres diferents de conduir, però que en aquest cas els homes surtin perdent, no? Perquè del que tothom parla és de la necessitat de feminitzar aquesta conducció i, en definitiva, conduir d'una manera una mica més prudent, no?
Sí, efectivament, jo crec que l'important és com es condueix, és l'actitud que hi ha darrere, no? I és possible que encara alguns homes, sobretot de determinades edats, tinguin una actitud certament més agressiva.
No? Sí?
Per exemple, quan vas a una gran ciutat, la gent està molt més tensa, més agressiva. En canvi, quan vas a un poble petit, la gent jo crec que condueix d'una manera més relaxada, és més amable, homes i dones, eh? Però certament jo voldria posar l'accent en això, que els homes, segurament per una qüestió cultural o educativa, els agrada presumir, no? I els agrada exhibir-se. I per tant, la velocitat, etc., pot ser com un valor positiu, quan, en canvi, la societat, sortosament, va en el sentit contrari, eh?
Ja. Yeah. En fi, Jordi, veurem què és el que passa. En tot cas, a continuació anem a tenir l'exemple d'algú que condueix francament molt bé. Una abraçada, Jordi, gràcies.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Estem a 10 minuts de les 5 en punt de la tarda. Probablement vostès coneguin qui és Ares Lahoz. Ares Lahoz és la primera dona en proclamar-se campiona d'Espanya d'autocross a la divisió 3. Ares, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Nosaltres aquí parlant de qui condueix millor i de sobte arribes tu, no? que déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, de moment porto unes bones temporades.
Unes bones temporades significa que guanyar el que serien campionats absoluts, és a dir, que participen tant dones com homes, això no havia passat fins ara.
No, la veritat que vaig fer història quan vaig guanyar el campionat d'Espanya perquè ninguna dona ho havia aconseguit abans, la modalitat d'autocross, i a més he fet història unes quantes vegades en diferents pòdiums, ja sigui per haver pujat amb altres dones quan mai havia passat o en la primera carrera en una categoria també guanyar la carrera quan mai abans havia passat i, bueno, petites coses que van marcant.
Déu-n'hi-do, eh? Ara, sobre aquests debats de qui condueixen millor, homes, dones... Clar, una persona com tu, que tens clarament doncs, un domini total de la conducció, què en penses sobre tot això?
Pel meu pare es comenta massa que les dones no condueixen bé. Això és una creença que es té en la societat, sobretot pel tema de... el que és conducció al carrer, però la meva experiència en carreres et diu que les dones condueixen igual o millor que els homes, perquè en moltes ocasions, com molta gent diu, les dones són més disciplinades i més fines dins de la pista, o sigui, en el tema de competició fins i tot arriben a ser més bones que els homes.
Ja. I després, quan agafes el cotxe i surts a la carretera, què te'n trobes?
A veure, normalment es podria dir que condueixen millor els homes, però en general també són molt més imprudents a l'hora de conduir.
Déu-n'hi-do. Bé, més enllà de qui condueix millor o qui condueix pitjor, anem a parlar una mica de tu, no? En quin moment estàs a la teva carrera, quins són els les properes fites a les que has de fer front.
Doncs aquest any m'enfrontaré al Campionat Europeu d'Autocross, que el comencem en 2 setmanes a Lituània, ben lluny.
Ja veus.
I sí, i la idea és lluitar pel campionat.
Déu-n'hi-do. Els teus companys ho porten bé, això, de veure't per la pista, o què?
A Espanya sempre ha costat bastant acceptar-ho.
Ja.
El tema europeu està bastant més acceptat, ja que normalment hi ha més dones, hi ha més participació femenina. Però a Espanya en un principi va costar una mica. Ara ja ha arribat un punt en què tothom em coneix i ja m'he fet el meu espai.
Que bé, no?
I ja se'm respecte, però en un principi va costar.
Deixa'm que et faci una pregunta per curiositat. I el tema dels sponsors, és més fàcil o més difícil sent una dona?
en el meu cas, el que jo he viscut és que és més fàcil ser una dona.
Yeah.
Perquè suposo que també, havent molt moviment feminista últimament, es busca molt el donar suport a les noies per donar visibilitat a que hi hagi dones en aquests esports.
Mm-hmm.
Llavors, en el meu cas personal, per mi ha sigut fins i tot una mica més senzill que per altres companys meus que són homes.
Ja m'imagino. Estic veient, mira el que et vaig a dir, estic veient el teu Instagram en aquests moments. És veritablement espectacular, no? Quan estàs ficada en un cotxe d'aquests i això va a una velocitat brutal, la sensació de ser espectacular, no?
Sí, l'adrenalina que es descarrega en les carreres i fins i tot en els entrenaments és brutal.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, estem molt contents que avui hagis estat amb nosaltres, Ares. Que tinguis tota la sort del món, que vagi molt bé per la Lituània. T'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagis estat amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Ares Laoz, pilot d'autocross, una guanyadora, una campiona, realment. Ara farem una petita pausa. Després de la pausa arribarà la Núria Ros i amb ella ens aproparem als diaris digitals. I després de les 5 tenim temes xulos, al damunt la taula. De seguida en continuem parlant aquí, a Ràdio Estel, al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Estem a 3 minuts de les 5 en punt de la tarda. T'agrada conduir, Núria, tu o no?
M'encanta.
T'encanta, no? I fas bé, eh?
I tant.
Molt bé. No ho dubto pas, eh? No ho dubto pas. Diaris digitals. Fem un cop d'ull a qui és el que destaques avui, Núria.
Mira, doncs avui el gran protagonista dels digitals és l'expresident dels Estats Units, George Bush. El motiu, doncs, que durant un discurs a Dallas, l'expresident s'ha volgut referir a la guerra d'Ucraïna, la qual ha criticat des de bon començament, però sense voler s'ha confós i en comptes de dir Ucraïna, ha dit Iraq. Escoltem-ho.
To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq.
Ooh.
I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.
Una pifiada que de seguida ell mateix ha detectat, no ho hem escoltat i ha corregit amb un to simpàtic i fent broma, tot recordant al públic, doncs, que té 75 anys. El públic, hem de dir, que ha rebut l'error amb somriures, però clar, com és evident, les imatges han corregut a tota velocitat per les xarxes socials, on molts s'han encarregat de recordar el paper de lideratge dels Estats Units a la invasió d'Iraq el 2003. Tot i això, Toni, sembla ser que la pífia de l'expresident ha causat més diversió que altra cosa i, de fet, si qualsevol persona entra a les xarxes socials pot trobar inclús memes del moment
yeah.
i de la pífia.
Més cosetes. La calor ja és aquí, ho hem notat, i és per això que els digitals ja fa dies que el que fan és parlar de la temporada d'estiu. I doncs, si es parla de la temporada d'estiu, és inevitable parlar de les platges. Segons un rànquing que hem trobat, fet a mans d'un prestigiós portal de viatges amb seu a Brussel·les, entre les 20 millors platges d'Europa hi destaquen llocs com Porto Santo, a Portugal, Platja de Bolonia, a Cádiz, Cala dei Gavani, a Sardenya, o inclús, i com era d'esperar, Cala Mitjaneta, a Menorca. Però el que realment crida l'atenció és que dues platges catalanes estan dins del rànquing de les millors d'Europa. En aquest cas estic parlant de Cala Sabuadella, que es troba a Lloret de Mar i que tatxen de perfecta, amb sorra gruixuda i alguna aigua cristal·lina, però també hi, en segon lloc, Cala Bona, a Blanes. I res, si algun oient doncs, vol veure-les, només ha d'obrir els digitals i veure i disfrutar de les 20 millors platges d'Europa. I avui, per acabar, Toni, ho fem recordant una nit que ara fa 60 anys va fer història.
Happy birthday, President.
Perquè avui, 19 de maig de 2022, fa 6 dècades del Happy Birthday, Mr. President, de Marilyn Monroe. Un dia, doncs, que serà recordat per la història que avui celebrem.
Hem començat amb un president dels Estats Units i hem acabat amb un altre.
Exacte.
Gràcies, Núria.
A vosaltres.
Fins ara, estem arribant a les 5 de la tarda, fem una petita pausa, actualitzem informacions i després, darrera hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.